migdia, al Mirall, Cope Catalunya. Estàs informat.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Tot és a punt per a la celebració aquest cap de setmana a Madrid del Congrés Nacional de Vocacions, organitzat per la Conferència Episcopal Espanyola, amb una previsió de més de 3.000 participants arribats d'arreu d'Espanya i, entre ells, un centenar aproximadament de catalans. Molts temes hi ha a sobre de la taula i amb una clara clau de discerniment. El director del Secretariat de Pastoral Vocacional de l'Arxidiòcesi de Barcelona, el prevere Jordi Domènech, destacava en unes declaracions a l'Arcabisbat que aquestes jornades poden ser un gran estímul. Així ho deia el prevere.
La meva part és sobretot trobar la vocació en el món, però en el món, en l'Església, no? A la vida consagrada, a la vida laical, en el matrimoni o en el sacerdoci, no? Trobar per què Déu t'ha creat, no? El sentit més profund, allò que t'omple el cor de veritat, allò que et fa estimar, allò que et fa treure el millor de tu. I que aquí, òbviament, també està ficada una mica la part professional, però la part professional no és tan profunda, no? No és tan profunda com per què faig aquí, no?
Jordi Domènech assegurava que confia en un congrés, que comença aquesta mateixa tarda amb una gran pregària, que animi les comunitats cristianes i doni transversalitat a l'acció pastoral en aquest camp.
Espero, primer de tot, aprendre, no? Aprendre i obrir les mires, no? Segon, espero que tota la gent que hi anem, i els seminaristes i les diferents realitats de la diòcesi, doncs tornem motivats, no? Tornem motivats i il·lusionats en ajudar la gent a trobar la seva vocació allà on sigui.
L'organització del Congrés de Vocacions ha preparat molts tallers, sobretot es faran demà dissabte, per assegurar la riquesa de la trobada i s'emfatitzarà la importància de totes les vocacions en la vida de l'Església, no només les del Ministeri Ordenat, de sacerdots i diaques, o les de la vida consagrada. Esperem, des de la pregària i des del pensament i els millors desitjos, que aquest Congrés sigui un èxit. I don dos noms propis avui a la nostra taula de testimonis. Mans Unides, que inicia aquesta setmana la seva campanya anual, i l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes, que viu des de finals de novembre una nova etapa, amb nou president i nova junta, i que es prepara per viure aquest dimarts vinent, com cada 11 de febrer, la gran festa mariana de Lourdes, que ja és més que centenària i que té, d'alguna manera, una gran simpatia amb molta gent de sensibilitat social, amb els malalts, amb els que tenen alguna discapacitat. Tot això amb la música d'inspiració cristiana i un petit resum de notícies us acompanyarà fins que siguin gairebé les dues aquí a COPE Catalunya i Andorra, al 783 de l'Ona Mitja. Salutacions al Sergio López a les vies de so, de la Montse Roset a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem. Obrim la taula de testimonis. Ara ho deia, Mans Unides commemora els 65 anys de lluita contra la fam i la pobresa amb una eucaristia aquesta tarda a les 7 a la Basílica de la Sagrada Família, presidida pel cardenal Joan Josep Omella, amb la participació d'autoritats eclesials i representants institucionals i de la societat civil. D'alguna manera és el pòrtic, avui també amb el dia del dejuni voluntari, del que és el moment central i inicial de la campanya de Mans Unides, la campanya contra la fam, amb la col·lecta d'aquest diumenge, no ho oblideu, a totes les esglésies. Saludem Mireia Angerri, presidenta delegada de Mans Unides a Barcelona. Bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
I avui és un goig també saludar el representant testimoni, que és avui Francesc Omelles, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, Ignasi. Bona tarda, Mireia.
Francesc Omelles és, missioner laic al Brasil, a l'Amazònia. Què fa vostè allà? Expliqui'ns a grans trets, per començar.
Molt bé, Ignasi. Sí, jo sóc Francesc Omelles, un missioner laic del Consell Indigenista Missionari, el CIMI. El CIMI és un dels molts socis locals que Manos Unides extén aquestes mans i podem portar aquesta solidaritat del nord al sud i del sud al nord, que també ens tenen molt a portar.
Doncs molt bé. I Mireia Angerri, el que és la campanya, que té com a lema compartir és la nostra major riquesa, com es presenta aquest any? Com ens la presentaria vostè ara, breument?
Doncs la veritat és que estem molt contents, no? Després d'aquests 65 anys que tu has dit, no, que celebrem aquesta tarda, de poder... perquè em van dir que us jubileu. No, no ens jubilem pas, tenim molta feina. I per tant, immediatament, a l'endemà d'aquesta celebració, tenim l'inici de la campanya número 66, Compartir la nostra major riquesa. Perquè pensem realment que quan prenem consciència de la fortuna que tenim nosaltres i sabent que hi ha moltes altres persones que no han tingut la mateixa sort, doncs és compartint que podrem fer realitat aquesta economia de Francesc que ens diu el Papa, no? I ajudar doncs aquells que més ho necessiten.
Molt bé. Saludem abans de continuar avui el nou president de Mans Unides, el nou president de l'Hospitalitat de Lourdes. Avui estic una mica despistat, eh? El nou president de l'Hospitalitat de la Mare Déu de Lourdes a Barcelona, Sant Feliu de Terrassa, Jaume Esteve, benvingut, bona tarda.
Bona tarda.
Com està?
Bé, bé, gràcies.
Enhorabona per aquesta elecció, nova etapa, nova junta.
Sí, i noms, noves il·lusions, noms ànims.
Molt bé. Bé. Ara parlarem de la festa de Lourdes, que ens ocupa també, però abans, amb Francesc Omelles, m'agradaria conèixer més coses de la feina que fa. Quins serveis, a banda del que ja ha dit, fa? I sobretot, què és el Consell Indigenista Missioner? Com funciona? Una mica més ens ho pot explicar?
Molt bé, Ignasi, sí. El Consell Indigenista Missioner és un organisme que és annexa a la Conferència Nacional dels Bisbes del Brasil. Llavors, som una organització social, però som la pastoral indigenista, el sector de la Iglesia Catòlica que acompanya específicament els pobles indígenes per les seves diferències respecte a la societat nacional, respecte als altres, als pescadors, als afrodescendents. La Iglesia va creure que havia de ser un sector específic per aquestes... Per les seves especificitats, a la seva manera de relacionar-se, en fi, en aquest treball. I és un treball que ja portem més de 50 anys. Va començar en els anys 70, en moments de dictadura a Brasil, i en aquest inici també hi va haver la participació, né, d'un religiós català, né, el Pere Casaldàliga, que va ser un dels que va iniciar aquesta caminyada fa 50 anys, i és una caminyada que fem com a Iglesia, però també amb un sentit crític del que s'havia fet anteriorment. Llavors, el nostre principal objectiu és que ells siguin protagonistes, ells siguin els mateixos indígenes. Exacte. Sí, no sí. Algo que ho fem per ells, però que com a Iglesia també hem d'estar junts amb ells.
Moltes vegades desposseïts de la terra, com deia el bisbe Pere Casaldàliga, precisament.
Exacte.
I com tenen el suport de Mans Unides, diguéssim? Quin és el vincle?
Molt bé. Bé, nosaltres ens entenem això, com la Iglesia Catòlica de Brasil, amb el seu servei als pobles indígenes, i entenem Mans Unides de la mateixa red, no? L'acompanyament solidari de la Iglesia espanyola, né, a nosaltres. Mans Unides fa moltes coses amb nosaltres, no dic per nosaltres, amb nosaltres, no? Ens ajuda a tenir cames per aquestes distàncies, per les dificultats que són a l'Amazones, però també ens ajuda des d'aquí a fer aquesta sensibilització. I en la part de projectes no és una cosa burocràtica, né? No és que ells ens aprovin un projecte i d'aquí un any entreguem un informe. Sempre és un diàleg constant, ells saben on estem anant, les dificultats. Llavors ens sentim abraçats per aquestes mans.
I vostè personalment com va sentir la crida missionera i per què se'n va anar al Brasil?
Jo me n'hi vaig anar en un projecte de cooperació a la universitat, estava estudiant enginyeria agrònoma, i amb la nostra manera de fer l'agricultura, que no és cap problema, però quan vam arribar allà, l'agricultura química i els transgènics, veiem que són coses que són desiguals, que no els hi arriben, i ells continuaven amb una agricultura, podríem dir que atrasada, però era una agricultura vinculada amb tot, no? Amb la selva, amb el riu, i vam estar aquests 3 mesos en un projecte de cooperació intentant millorar la fertilitat de la selva, perquè ells cultiven a la selva en un sistema itinerant, però si no tenen terra aquesta itinerància es complica. Bé, i això, com deies, no? Els pobles
passats,
indígenes,
sí, sí.
La qüestió de la terra, moltes desigualtats que sofreixen.
Va descobrir una agricultura potser que no coneixia, no? Per entendre'ns.
Sí, una agricultura exacta, on parlaven, on li canten a les plantes, i sobretot són uns pobles, i aquí estem molt feliços d'estar a la campanya de Mans Unides, i més amb aquest lema, i més en els 65 anys, i poder estar aquí el dia de la commemoració a la Basílica de Sagrada Família, que és un lloc ben sagrat, igual que són tan sagrats els llocs col·lectius dels pobles indígenes.
Molt bé. Bé, no ho ha dit explícitament, però ens ho imaginem. Se'n va anar per 3 mesos i s'hi va quedar, no? Quants anys porta, per cert? Més de 20, em sembla?
Sí, bueno, m'hi ha passat 21 anys, ara que he tornat a passar unes setmanes aquí, bueno, a fer aquest treball amb Mans Unides.
I a més em sap que no havia tornat mai a casa, oi?
No havia tornat i sobretot això, bueno, està molt bé tornar i veure la gent, però bueno, el principal motiu ha estat la campanya de Mans Unides.
Clar, evidentment, sí. Suposo que té família aquí, clar, vostè que és català,
sí.
Té vincles aquí, antics amics, potser.
Exacte.
De tot una mica.
Sí, anirem veient a poc a poc.
I finalment, almenys per tancar aquesta part, Francesc Comelles, allò que l'ha animat a continuar amb la missió, aquelles fites assolides, quines són, a grans trets? Què en destacaria?
Bé.
Sent que ha alliberat molta gent, sent que ha après molt, per exemple?
Sí. Bueno, normalment el que treballem són projectes d'un any, 2 anys, així. Ara, amb 50 anys de caminada, també ens permet veure una mica aquest històric, no? Com en aquests 50 anys la Iglesia Catòlica, nosaltres hem aconseguit garantir el marc legal primer, que ells ja tenen uns drets i aquests drets són atacats, i sense aquests drets a la terra, drets a un territori segur, arriba la gana. I que és una de les contradiccions gegants que hi hagi gana a l'Amazones. I així, bueno, com que tampoc no tenim molt d'espai,
no es preocupi.
Però sí que m'agradaria portar, quan dius què és el que ens captiva, no? El que ens captiva quan hi som allà és aquesta capacitat de compartir. Ells tenen un sentit col·lectiu on si tenim 70 persones a la comunitat, si una persona acumula, es veu com una persona que té un problema. No s'entén perquè tenir allò i tenir-ho per ell, això li fa sentir bé. Quan més tenim, està bé, però el que ens fa feliços és, com més tenim, aquest més dividir-ho. Llavors, aquest compartir és el que sobretot ens ha captivat. Comparteixen els somnis, les plors, tots els moments de treball, els moments de plaer. Aquest compartir és molt
important. I sobretot notar que integren unes persones moltes vegades excloses anteriorment en la societat, en la cultura.
Sí, aquí tenim, clar, fiquem molt feliços perquè en aquesta economia de Francesc,
sí.
Perquè realment hi ha altres economies, altres maneres de relacionar-nos, i els pobles indígenes en són un d'aquests altres paradigmes i en tenim molt a aprendre. Però també em fico molt feliç d'haver vingut a Catalunya i conèixer també aquí a Catalunya com aquests teixits de solidaritat, no? Que són maneres que tenim de resistir, no? Quan menys economies tenim, més ens hem d'unir i compartir.
Molt bé. Avui Mireia Engerri, presidenta delegada de Mans Unides a Barcelona, hem donat veu a aquest testimoni a Francesc Comelles, missioner laic al Brasil, a l'Amazònia, però també volem que digui vostè algunes paraules, no?, sobre aquesta campanya, avui dia del dejuni voluntari, celebració aquesta tarda a la Sagrada Família i la col·lecta diumenge, a veure si ho podem englobar tot.
Sí, la veritat és que estem tan contents. Jo tinc la sort d'estar a la Comissió Permanente Manos Unides i tinc un molt bon company responsable dels projectes a Amèrica Llatina, i quan s'apropava el moment d'escollir un testimoni potent, el Juan em va dir: Oye, Mireia, no te lo pienses. Coge a Chiquinho, perquè no ho hem dit, però en Francesc li diuen Chiquinho, oi? Ah,
molt bé. Sí. Molt bé, molt bé.
I tot i que s'ha fet gran, clar, Chiquinho, perquè era petit, era jove quan va arribar, però han passat els anys.
Clar, clar, un jovenet estudiant, acabat de deixar la universitat, suposo, o universitari encara.
Sí, i realment estem feliços, no?, de que estigui aquí amb nosaltres celebrant aquests 65 anys, que avui serà un petit protagonista dintre de la celebració, perquè tota la delegació de Barcelona s'ha implicat en l'organització i en els parlaments i les lectures, i això és un goig molt gran. Les celebracions continuen perquè dimarts vinent tenim un sopar solidari al restaurant Sempronianà amb l'Ada Parellada, i encara a finals de mes tindrem un concert a Luz de Gas.
Molt bé. Sí, sí, digui.
I com deia, no? Celebrem el 65 i encetem l'endemà la campanya 66. I aquest lema és "no em pot agradar més". És a dir, compartir és la nostra major riquesa. Perquè crec que compartir és una eina tan poderosa, i això és el que ensenyem als nostres fills de ben petits, no? I això és el que hem de recordar tots, que no serveix de res acumular si no compartim.
Aquesta nit també hi haurà els sopars de la fam en molts llocs, no? És el dia del dejuni voluntari, molt tradicional en les campanyes de Mans Unides, aquella profecia d'un grup de dones de l'Acció Catòlica ara fa 65 anys: hem de ser sensibles a la fam, i fins ara havíem estat moltes vegades insensibles. I recordeu, amics oients, la col·lecta aquest diumenge a les esglésies de la campanya contra la fam, molt tradicional. També hi ha la possibilitat dels que no poden sortir de casa, doncs, de fer un donatiu, un bízum, segur que hi ha maneres, un ingrés bancari per als projectes de Mans Unides. Però com que el temps és implacable, també volem donar veu avui, parlant de compartir, precisament, a Jaume Esteve, president de l'Hospitalitat de Lourdes a Barcelona, Sant Feliu i Terrassa. Vostès comparteixen també molt, amb persones que tenen alguna discapacitat.
Sí, 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 aquest és el nostre sentit. I tant. El fet de poder ajudar els que necessiten i tenir-los a la vora, seguint el missatge i l'exemple de Bernadette, el missatge de Lourdes, a la Mare de Déu, doncs així anem continuant la nostra vida a casa nostra, intentant agafar aquell missatge, agafar aquell exemple de la gruta de Lourdes, i portar-lo aquí a casa nostra.
Recordem que va ser el 1858, ja ha plogut. Exacte. Molt, quan aquella nena, Bernadette de Subirús, ara santa, va veure la Mare de Déu. És un fet que, evidentment, no és dogma de fe, pot creure o no, però és un missatge molt potent a la societat d'avui, no? Un missatge d'aquella tendresa de la nostra mare que ens ajuda a superar barreres. No?
Evidentment. Sí, sí, allà és on va néixer l'Hospitalitat, que després es va repartir per les diòcesis del món. I la paraula hospitalitat té com a base acollir, escoltar i servir. Aquesta és la nostra força.
Doncs un lema que pot fer seu Mans Unides perfectament. Sí, avui ha estat molt correcte.
Tant se val.
I tant. Bé, com i quan s'ha fet aquest procés que ha culminat amb la seva elecció, senyor Jaume Esteve?
Bé, després de 8 anys amb la Junta anterior, els estatuts no permetien continuar.
I s'havia de rellevar.
I s'havia de rellevar. I llavors van...
La Marta, que ha vingut moltes vegades aquí, Marta Ventura, sí.
I tant. Llavors van convocar eleccions, van convocar el fet de poder participar...
Candidatures.
En candidatures. Només va ser la meva, va ser candidatura única, i llavors amb el vistiplau del senyor cardenal, el bisbe de Sant Feliu de Llobregat i el bisbe de Terrassa, que són les tres diòcesis que ens pertanyen,
sí.
I després, ratificat amb l'assemblea extraordinària que hi va haver-hi, vaig ser reelegit.
Molt bé, doncs enhorabona.
President.
Com és ara la Junta amb vostè de president, i quines prioritats té? Suposo que continuar, no?, amb
sí,
la tasca...
Sí, tenim una... A veure, l'Hospitalitat té 115 anys d'història de vida.
Quan he dit abans més que centenari, em referia sobretot a l'Hospitalitat, perquè les aparicions són de fa més de 160 anys.
Sí, sí. Llavors, no hem d'anar amb trencaments massa forçosos, perquè la mateixa vida ens porta a anar evolucionant, a anar millorant amb el que podem, anar també millorant d'acord amb els canvis de la vida, però que sense grans descobertes, perquè amb tants anys la inèrcia de l'Hospitalitat està molt clara.
I tant. Seguir atenent moltes persones que piquen a la vostra porta, sobretot discapacitats físics, no? Molta gent amb discapacitats físiques, amb alguna malaltia degenerativa...
Sí, és allò que dèiem, que anem evolucionant. Quan va néixer Lourdes, amb la quantitat de malalts, el tipus de malalts que hi havia llavors, és molt diferent de l'actual. A l'actual hi ha molta gent que va a Lourdes perquè està malalt del cos... I altres que tenen malalts els sentiments i és una mica de repàs de la història de la seva vida.
A Lourdes hi ha doncs, moltes pregàries, hi ha tota aquesta gran força de l'aigua, no? De l'aigua que brota.
La roca.
I la
pau.
La pau que dona està allà, en aquell lloc a 1.800 metres d'alçada, en ple Pirineu francès.
Aquell sentir-s'hi bé, aquella tranquil·litat o aquella serenor que es viu allà, que també té la seva influència a l'hora de concentrar-se la gent, a l'hora de participar dels actes.
Abans explicava Francesc Omelles que els indígenes parlen amb les plantes i amb la natura. A Lourdes també pots parlar amb la natura, Adreçant-te a la Mare de Déu i a Nostre Senyor, però parlant allà, amb la natura.
Fixeu-vos que és una església a cel obert.
I tant, exacte. Sí, molt ràpidament, perquè el temps també se'ns tira a sobre, però com viurà l'hospitalitat dimarts vinent, aquesta gran festa de Lourdes? Acostumen a tenir la celebració a la catedral al vespre, oi?
Sí, el que passa és que tenim 18 delegacions repartides pel territori.
Per tant, cadascuna pot fer la
seva, no? Cada delegació fa la seva festa. Evidentment, el centre, el nucli, pertany a la central de l'hospitalitat, que és a Barcelona, i llavors la festa es fa a la catedral. Fem un trino, diem-ne, comencem a la setmana amb una missa pels difunts, que se celebrarà aquest any a Mataró, a la delegació de Mataró, després el nucli central a la catedral de Barcelona i després la delegació de Sant Andreu de Llavaneres tindrem una diada de convivència, diem-ne.
Molt bé. Tot això el mateix dimarts, l'11... No, en tridu, diumenge, dilluns i dimarts, diguéssim, sí. No? Molt bé. El tridu Mataró, Llavaneres i Barcelona. Molt bé. A un quart de vuit del vespre, suposo que és la celebració, dimarts...
La celebració de la missa, de tota manera, el dematí ja hem tingut dues misses al claustre, és que és on hi ha l'altar de la Mare de Déu, el claustre de la catedral, i llavors, a un quart de vuit tenim la missa l'altar major.
Molt bé. Serà presidida per algun bisbe aquest any?
Esperem que sigui el cardenal.
El cardenal Omella, molt bé. Doncs
esperem,
si Déu vol, si no hi ha un imprevist. Recordem que es pot col·laborar amb l'hospitalitat molt ràpidament. Ens diu de quina manera o es pot trucar?
Sí. A veure, hi ha dues maneres de col·laborar amb l'hospitalitat. Una és amb la mà d'obra, amb el voluntariat. I l'altre col·laborant econòmicament.
Molt bé. Doncs buscant l'hospitalitat, o aquí al carrer Consell de Cent, ben a prop d'aquí, hi ha la seu.
Aquí a la vora.
Com la de Mans Unides, que també és molt a prop d'aquí. Hem d'acabar perquè el temps és implacable. Recordeu la festa de Lourdes, dimarts vinent, l'hospitalitat, enhorabona per la feina que fa. Dos pelegrinatges a l'any a Lourdes, en el cas de la de Barcelona, juny i setembre.
I una a Montserrat.
I una a Montserrat, que es fa també a les hospitalitats de Catalunya, a banda de cadascuna.
Sí, cert.
I enhorabona a Mireia Engerri pels 65 anys. Avui a les 7 de la tarda, aquesta celebració a la Sagrada Família de Barcelona, i avui hem tingut el goig de comptar amb el testimoni de Francesc Omelles, missioner laic al Brasil, que aquest esperit de Pere Casaldàliga i de l'Església en sortida, no?, que ens diu el Papa Francesc, us permetin endavant, no?, amb el suport de Mans Unides i de molta gent. Fins una altra, Francesc Omelles, Mireia Engerri i també Jaume Esteve. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Adéu-siau, gràcies.
Gràcies.
On tu vas, jo hi veig. On tu vius, jo hi visc. Quan tu et mous, jo em moc, et seguiré.
Et seguiré, aquest tema que interpreta el grup Worship.cat, ens serveix avui de racó musical, d'experiència musical per interioritzar el que hem parlat. Ens ambienta la celebració d'aquest diumenge en què Jesús invita els seus primers seguidors precisament això, a seguir-lo. Breument, alguns apunts de l'actualitat. El campus docent Sant Joan de Déu inicia una nova etapa acadèmica amb la seva adscripció a la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya. L'aliança permetrà ampliar l'oferta formativa universitària i reforçar el compromís amb les necessitats socials i sanitàries del territori. Estimes de cor, jo també. Viure en habitacions ha passat de ser una alternativa transitòria a una solució permanent. Així ho constata un informe que ha presentat aquesta setmana Càritas Diocesana de Barcelona, juntament amb l'Observatori de l'Habitatge Digne de SADE. Porta per títol Exclusió compartida, viure en una habitació en un context d'exclusió residencial i social. L'informe, elaborat amb 62 entrevistes i 4 grups de discussió, s'ha fet amb l'objectiu de conèixer, visibilitzar i denunciar la realitat de moltes persones que viuen en condicions inacceptables. Si perdo la vida, seguiré. I recordem que la Catedral de Lleida acollia la Festa de les Blaus, la que porten el nom de Blau, diumenge passat, Festa de la Candelera, una festa molt entranyable. Fins aquí el Mirall, gràcies. Tornem divendres vinent a 2:15 aquí a COPE Catalunya, al 783 de l'Ona Mitja. Bona setmana, adeu-siau.